Barcelonina de naixement, veïna de Rubí, però santcugatenca d'adopció. Maribel Cayuelas ha estat la primera directora de Ràdio Sant Cugat a la dècada dels 90 i també la primera cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Mare de tres fills i ara àvia feliçment jubilada, avui passa pel Connectats. Maribel Cayuelas, bona tarda.
Hola, hola Carme, bona tarda.
Com estàs?
A tu i sobretot als oients. Mira, no t'ho creuràs, estic una mica nerviosa de tornar a parlar amb Ràdio Sant Cugat.
Què dius? Que has perdut la pràctica? Has perdut la pràctica?
Hombre, tu diràs, fa tants anys, ara em seria molt difícil, hauria d'aprendre moltes coses ara per fer la vostra ràdio.
Mare meva.
Doncs estic molt bé i estic una miqueta gran, tot s'ha de dir, ja n'he fet 72, però bé, molt bé.
Ben portats, per això, Maribel?
Bueno, com diu tothom, avui en dia no és el mateix que anys enrere, eh? Avui en dia 70 anys no
és
res.
Sí, és veritat, és veritat. Però vaja, escolta, tu has estat, dèiem, la primera directora de Ràdio Sant Cugat i la primera cap de protocol de l'Ajuntament. Ara tinc la curiositat si de petita també va ser la primera de la classe.
Home, doncs alguna vegada, quan era molt petita, sí. Després, amb adolescència, la cosa va canviar. Però quan érem molt petita, de 6 i 7 anys, i, bueno, de 8 anys, i així, sí, era molt aplicadeta llavors. Sí. Després ja em vaig fer molt xerraire i sempre em castigaven per parlar.
Vaja, o sigui que aquí ja començaves a intuir que el tema de xerrar podria servir d'alguna cosa, no?
Mira, doncs sí, sempre m'ha agradat molt comunicar-me amb tothom. I es veu que, bueno, també em deia una cosa, l'escola d'aquests anys era diferent, era
sí,
allà
molt
amb
estricta.
Els braços creuats i no ens deixaven parlar a classe. Vull dir que era molt diferent d'ara, per sort ara és molt diferent, Per sort ha canviat, això sí.
On vas estudiar tu, a Barcelona?
Jo vaig estudiar a Barcelona i vaig estudiar a les escoles franceses de Barcelona, que, bueno, de fet em sembla que vaig tenir molta sort perquè a l'època del franquisme, doncs, esclar, era diferent d'altres escoles, era una escola mixta, hi havia nens, era una escola laica on no ens inculcaven la por al dimoni... Yeah. Però, bueno, això és igual, perquè això et venia donat per la societat, La resta de la societat sí que era una societat catòlica, apostòlica i romana, i bueno, vaig fer la comunió, igualment, això sí.
També.
El que passa que bueno, va ser una educació diferent, sí.
Potser diferent. Una miqueta més, com amb més aire, no?, una miqueta més de llibertat en comparació
I
amb
tant.
Altres.
Sí, i tant, a l'escola, per exemple, doncs hi havia nens jueus que tenien el seu rabí i que un cop a la setmana, qui volia, que d'ells eren gairebé tots, doncs tenien la seva classe de la seva religió. Vull dir que, en aquest sentit, nosaltres, també qui volia, que també van dir que sí, doncs també tenies la religió catòlica, que venia un dia a la setmana... Però tot plegat era molt diferent. El fet també de ser una educació mixta en aquests anys... Bueno, molt bé, molt bé.
I escolta, quina és la teva primera relació, la que tu recordes amb la ràdio?
Home, jo amb la ràdio, la primera relació, jo era molt petita i el meu pare, a banda de la seva feina, que tenia una petita empresa de pintura i mai decoració a Barcelona. A banda d'això, com a afició també tenia la ràdio, i estava a Ràdio Joventut de Barcelona, on, bàsicament em sembla, després me n'he enterat, el meu pare va morir que jo era molt petita, i hi ha coses que les tinc així, com saps, com un núvol, però hi ha una cosa que tinc molt clara, sí. I és que ell em portava la ràdio amb ell.
Ah.
I m'encantava, sí, anava a Ràdio Joventut, quan ell feia bàsicament radioteatre, gravat, o alguna devia fer alguna col·laboració amb algun altre programa, i em portava a vegades, i bueno, ja m'encantava, ja era un món, i doncs mira, el meu pare va morir, que jo tenia 8 anys, o 7 o 8 anys, doncs imagina't si era petita quan ell em portava a Ràdio Joventut de Barcelona.
Déu-n'hi-do.
I després el recordo a casa, que llavors hi havia en deien magnetofon, molt grans, amb aquelles cintes, que nosaltres també ho hem viscut amb els Revox, però sí, clar, encara era més, molt més anterior, perquè estic parlant de l'any... Mi pare va morir l'any 57, 1957. Imagina't si et parlo d'anys.
I tant. Sí, 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 sí. De tot... Digues.
I recordo que em deixava a vegades gravar, que ell es gravava per millorar la dicció en castellà, perquè, bueno, llavors aquells anys tot era molt diferent, eh?
Sí.
Per a clar.
Sí, sí, sí.
A Barcelona parlava català, però a la ràdio havia de ser castellà i sense accent, i... I me recordo que em deixava gravar algunes coses. Vull dir que imagina't si ve de petita...
Però tu aquí, en aquesta emissora, on anaves amb el teu pare, tu acabes fent un curset, no? O...
Sí, sí, és clar. Però això anys després. O sigui, sí. La ràdio és un verí, eh? També t'ho dic, és una passió, no?
Sí.
Tu no penses el mateix, Carme?
És una addicció, sí.
És una addicció.
Sí, sobretot la ràdio en directe, fer un programa com aquest, on puguis parlar de moltes coses i puguis tenir la relació directa amb les persones, no? Que tant hem trobat a faltar, sobretot en aquest temps de pandèmia, però sí, és veritat.
Doncs em va quedar una mica, no?, aquell record d'haver anat amb el meu pare a la ràdio, així, i a Ràdio Joventut tenia una escola... Llavors, ja t'estic parlant una mica abans dels anys 70 o així, 68, em sembla que ho vaig fer. I vaig fer un curs que durava tot l'any i tenia professors que eren de emissores grans, que venien, doncs fèiem de tot, llenguatge radiofònic, improvisació, bueno, una mica de tot. I llavors fèiem... també una mica de pràctiques i així, i al final et donaven pues, un títol.
Un diploma.
Un diploma, i jo soy locutora, actriz y presentadora, imagina't.
Mira.
Fa molta gràcia sempre això, encara el tinc per aquí.
Està bé,
diploma
està bé.
De locutora, actriz y presentadora. O sigui que ja em fa molta gràcia. I ho vaig fer, però sense intenció potser mai de treballar a la ràdio o de fer ràdio, mira, d'aquelles coses que m'havien quedat de petita, no?
Sí, però és que després, sense la intenció, resulta que
entres
a Ràdio Rubí, no?
Sí, sí, nosaltres vivíem a Barcelona, llavors ja, bueno, ja vam decidir que el meu home també treballava aquí a Rubí, i jo també, que estava en una escola, en un parvulari... que fèiem... Jo soc professora de francès, a banda d'això. I llavors, pues, aquí va obrir una amiga meva un parvulari i ella volia fer un parvulari bilingüe, que llavors es va posar de moda, no?, espanyol-francès. Jo treballava a les escoles franceses i em va dir, per què no vens? Bueno, total, que treballàvem aquí a Rubí tots dos, però vivíem a Barcelona. I llavors vam dir, bueno, jo volíem tenir una criatura, i llavors vam decidir, doncs millor quedar-nos a viure a Rubí, que és on treballem, tot el dia amunt i avall amb el tren, i llavors aquí a Rubí van obrir de les primeres emissores municipals. I esclar, de seguida em va cridar molt l'atenció. I bueno, vaig començar fent un programa infantil i col·laborant, evidentment, desinteressadament. Jo crec que ara, avui en dia... Em sembla que encara dura això, que moltes emissores, potser aquí a Sant Cugat no, però segur que emissores
col·laboradors.
De ciutats més petites hi ha col·laboradors que...
Sí, sempre n'hi ha col·laboradors.
Sí, que ho fas pues, perquè t'agrada,
sí, sí.
Sense cap remuneració. Pues jo vaig començar així, després la cosa a Ràdio Rubí ja va anar millorant, ja no van ser tant els començaments, bueno, no sé... Va ser una miqueta... Cada vegada fas més coses, no? Comences fent un dissabte al matí una estoneta i acabes fent més
coses.
Sí,
t'enganxes, no?, com deies tu.
Exacte.
Haurem de repassar la història una miqueta més ràpid, perquè si no, no acabarem,
vale.
Maribel?
Vinga, cap on vols anar? Cap a Ràdio Sant Cugat,
anem...
cap a Ràdio Sabadell,
clar.
Cap a Ràdio Terrassa, cap a...
Totes aquestes són emissores on tu hi has estat.
Sí, moltes, sí. Perquè saps que van tancar, a Ràdio Sant Cugat la van tancar una temporadeta durant uns anys, perquè llavors les emissores eren alegals.
Sí, senyora, sí.
Vale, pues llavors en aquest temps que no hi havia Ràdio Sant Cugat, pues vaig ser corresponsal a Rubí de Ràdio Terrassa, Cervallès, de Ràdio Sabadell, i també una empresa d'aquí, de Rubí, em va dir si volia ser cap de premsa, però, bueno, no cap de premsa allò cada dia full time, sinó una mica freelance. Uh-huh. Que pràcticament l'únic que havia de fer era aconseguir que publiquessin uns articles que feien el Departament d'Enginyeria de l'empresa amb unes revistes especialitzades d'automoció.
Yeah.
I bueno, i després ja van tornar a reobrir Ràdio Sant Cugat, i llavors ja vaig tornar.
I a Ràdio Sant Cugat, la Maribel feia el magazín dels matins, però amb el temps arriba el moment en què et demanen que et facis càrrec de l'emissora.
Sí.
Sí?
Bueno, vaig començar fent això, fent programes, després ja em va tocar ser cap de programes, després em va tocar ser sotsdirectora, i llavors el director que hi havia en aquella època, el Xavier Fornells, va marxar, doncs em va tocar a mi ser directora. Però no és la millor època que jo recordo a la ràdio.
No estaves tu com massa predisposada a assumir aquest pes, o no et venia de gust?
Bueno, ha passat tant de temps que també... Ja t'ho puc dir, no? A veure, era una directora una mica de la senyorita Pepis. Perquè és que passa que tu... Llavors hi havia l'OMSIC. Ara sé que vosaltres teniu una empresa també lligada a l'Ajuntament, però bueno, llavors era un organisme autònom,
sí,
depenent de l'Ajuntament, i el director de l'emissora no decidia gairebé res. Feien les juntes d'aquest organisme del qual penjava l'emissora, però el director o la directora de l'emissora, en aquest cas jo, no hi anava. És a dir, que no controlava ni el pressupost, ni... Bueno, res.
Més que gaudir aquesta etapa la vas patir, no, Maribel?
Sí, perquè només era per apagar focs, diríem, no? Vull dir, estaves allà de... Ara falla aquest perquè està malalt. Uf, corre, aquí farà el seu programa. Ara ve una inspecció de telecomunicacions. Ui, corre, a veure com tenim l'antena, com tenim... No? Ara, bueno, no ho sé. Feia massa cosa que no m'agradava, perquè a mi la gestió... I a més, per exemple, jo no tenia un cap d'informatiu, jo em queixava, me recordo que li vaig anar a dir a l'alcalde Aymeric, que escolta, és que pot ser que jo no tingui, no? Aquí no hi ha un cap d'informatius, per tant, bueno, diríem que de cap d'informatius em feia el cap de premsa de l'Ajuntament, i jo amb això no hi estava d'acord, jo pensava que la ràdio havia de ser... Havia de ser...
D'estar una mica més alliberada, no?
Exactament, sí. Sí. I home, sí que vaig aconseguir que vingués Albert Maiol com a cap d'informatius i com a mínim hi hagués algun cap d'informatius que no fos directament una porta giratòria, no? Sí. I no... Bueno, vaig intentar també fer una mica com una direcció col·legiada. Jo crec que les dones ens plantegem les coses d'una manera diferent dels homes. Si no ho recordes, no sé si ho deu recordar, però me recordo que donava bastant importància a la resta dels caps de, pues, a tu mateixa, de cap d'esport, no? Vull dir, cap d'informatius no en tenia, però bueno. I mirava una mica de fer-ho tot una mica més col·legiat i a elevar el nivell d'exigència, és a dir, tot es feia guionat, bueno, no sé. Jo deia a tothom, treballes a Ràdio Sant Cugat, però és com si treballessis a Catalunya Ràdio, que has de fer el mateix que faries amb una emissora gran. I ho has de fer tan bé com puguis i tan bé com ho faries allà, i això no és una altra cosa que una emissora de ràdio. El que passa que, afortunadament, abans d'això hi ha una època boníssima, on jo deia que la ràdio és com el Barça, és més que un club, no? Tothom venia a la ràdio i deia, però tu què fas aquí a la tarda si tu treballes al matí? És que he sortit de la facultat i em passo per aquí una estona.
Tu sí, era lloc de trobada, sí, 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 sí. Fins i tot i hi havia qui demanava llits, no? Perquè ja s'hi quedessin a dormir tot.
I a més que un club, tothom era molt amic, hi havia molt bon ambient de treball. Molta feina, com a totes les emissores, perquè vaig descobrir que treballar a la ràdio s'escriu molt. Cosa que en principi, quan ets innocent i no hi has estat mai, no? Penses que tot és improvisat. Hi havia molta feina, sense horaris, molt, a vegades imprevistos que... i dies festius que havies de treballar, pues, però bueno, jo tinc molt bon record de tota aquesta època de, envoltada de gent tan jove i amb aquestes ganes de fer ràdio a tothom i aquesta passió i penso que fèiem una bona ràdio, com vosaltres ara, no?
I escolta una cosa, perquè jo sempre he vist en tu aquella mare radiofònica. Que ara quan comences a veure els teus fillets i filletes que surten o per la tele o els escoltes a les grans emissores, que tens uns quants...
Em cau la bava, Carme, em cau la bava. Oh, la Cèlia Cernadas, que estava de corresponsal a Washington de Catalunya Ràdio. Després la Jenny Lozano també va estar de corresponsal a Israel. Després, ara, el Jofre Llombar és el sotsdirector, que aquest és també com un fill d'aquest, bueno, de RAC1. Bueno, no sé, de Sandra Berneda, bueno, no sé, tanta gent, sí, el Lluís Guilera, quan el veia fer informatius.
La Susana Griso.
Sí, el que passa que la Susana va estar poquet temps a la ràdio i bueno... Sí, saps què passa? No, que jo li deia al meu home o així, jolín, jo cada any tinc un any més, cada any em faig més gran, i ells sempre tenen 19 anys, els que m'envolten, els que venen a la ràdio que ho volen començar, i que, no sé, la Magda Mendes, que mona, és que jo soc una mica sentimental, no? Llavors, clar, jo tenia, doncs, 40 anys, ja tenia fills i estava envoltada de tots aquests universitaris il·lusionats, tremolosos també, la por al micro, veure com ja ho anaven superant, no sé, veure com es feien, doncs, això, i després ara veure que ja han arribat on han arribat i que són tan bons professionals i... Sí, és que em cau la bava, sí, sí.
Però clar, l'etapa de la ràdio s'acaba i la Maribel continua ara des de l'altra banda de la barrera o de l'altra banda del carrer, se'n va a l'Ajuntament i allà comença el que seria el primer gabinet de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sí, no, jo he anat obrint coses. La veritat és que em vaig reinventar als 50 anys, eh? Va ser una mica dur. Aprofito per dir a qualsevol dona, a qualsevol home que als 50 anys hagi de començar una feina nova, que no tingui por, que això es fa amb esforç i costa, però que no passa res. I a més, en principi que estava així com tan, no sé, no? Una mica angoixada, jo no he fet mai això... Ara això com es fa, això què és? I vaig haver de començar a formar-me una altra vegada als 50 anys, però he fet una feina que m'ha agradat molt també. L'he fet molt de gust, a cap de protocol és una feina molt bonica, treballar en protocol, molt desconeguda, perquè la gent de seguida es pensa, no? Quan dius, és que treballo de tècnic de protocol... Sembla que només és que les bones maneres, menjar bé, saludar...
Què havies de fer? Explica'ns en què consistia la teva feina, Maribel. Una mica per sobre, vull dir
que... Sí, per sobre, no. Bàsicament és gestionar actes, en diuen eventos en castellà, actes, on hi assisteixen les autoritats. Pot ser que assisteixi l'alcalde, que vingui també convidat un conseller. Ui, que s'ha tallat.
No, estic aquí.
No. Ah, jo sentia, és que sento pip-pip, no sé què deu ser. Bueno, és un gestor d'actes. Mira, és com un semàfor. Ja. És per posar-ho tot molt fàcil, és a dir, per facilitar la gent que assisteix als actes, que s'ho passin bé, que sàpiguen què han de fer. Si tu hi ha un carrer i no hi ha semàfor, sempre és més difícil, passo, no passo, passes tu, passo jo, tot és una mica més complicat. Si hi ha un semàfor, està tot regulat. Verd, passes. Groc, t'esperes. Vermell, t'atures. Doncs el cap de protocol el que fem és una mica això, no?
Reguladors.
Reguladors en els actes, en els eventos, sobretot si assisteixen doncs més a una autoritat. Pues, s'ha de fer parlaments, vale. No començarem allà a dir, parles tu? No, parla tu. No, vinga, parlo jo.
No, i al final no parla ningú, no?
A més, també em va sorprendre molt en el seu moment que això està regulat per llei. Vull dir que hi ha un real decreto que diu si assiste un alcalde, un conseller i el príncipe, l'últim que habla és el príncipe. I això també és molt curiós perquè normalment la persona més important parla l'última. I saps per què?
Per què?
Perquè ningú li pugui replicar el que diu.
Ah.
I ell, si convé i no està d'acord amb el que ha dit algú que ha parlat abans, ell sí que pot o replicar o opinar, saps?
I després hi ha una altra fórmula que recordo que una vegada em vas comentar, quan a una autoritat se li dona la paraula o com era aquella fórmula?
Per donar la paraula a alguna autoritat.
Sí, quan dones pas a una autoritat perquè faci el seu discurs, dius, i ara donem la paraula? I crec que no li pots donar la paraula perquè ja la té.
Ah, bueno, això també és una mica complicat, però en principi, en el meu àmbit, tampoc, no sé, ara mateix no recordo exactament aquest referent.
Tranquil·la, si era...
Però sí que es diu, i té la paraula sotanito. Té la paraula, o sigui, ja la té, no? Té la paraula.
I escolta'm una cosa, durant tots aquests anys, tant la teva etapa a la ràdio com després a l'Ajuntament fent de cap de protocol, t'hi has dedicat moltes hores a la feina. Jo no sé si a partir de la jubilació que estàs gaudint ara has aprofitat per recuperar aquelles coses que no has pogut fer en el seu moment.
Home, doncs mira, jo sí que pensava fer moltes coses perquè sempre he pensat que una part del teu temps lliure l'has de dedicar a millorar, en certa manera, tot el que puguis o a participar de la societat on vius. I quan érem joveneta sí que havia estat entitats, doncs vam crear una associació de veïns, vaig ser una de les fundadores de... Llavors es deia Rialles, ara es diu La Xarxa, aquí a Rubí. Sí. Vaig estar molt implicada en el moviment per l'Escola Pública Catalana. Bueno, coses, diríem, que no m'afectaven a mi directament, sinó que eren una miqueta per la societat on vius. Però, noia, vaig començar a tenir nets i l'únic que vaig poder fer va ser que vaig ser voluntària lingüística. Que ho recomano a tothom.
Sí?
Va ser una experiència molt bona. Sí. En realitat es tracta de gent que normalment ja entén el català i no es decideix a parlar-ho, saps? Que ja que han vingut de fora i encara tenen aquesta por de fer el ridícul i de o no trobar les paraules perquè no tenen un vocabulari. I llavors l'únic que has de fer és... Bueno, l'únic que feia jo, no sé ara, perquè clar, fa temps, doncs quedàvem al matí una estoneta, et posaves d'acord amb la persona que t'adjudicava el servei de català, i anàvem, pues, a, per exemple, a comprar. Vinga, pues, demana tu, no? Com ho demanaràs? Demana-ho en català. O si anàvem a fer un cafè, vinga, ves tu a la barra i demana en català.
Clar.
I després pues, ja tinc 20 preguntes. Jo ho vaig fer primer tot amb una noia, perquè deia, i com vas conèixer el teu home? I jo, no es vau conèixer, es tracta de parlar tu poc, imagina't a mi parlant poc. I de fer que l'altra persona parli molt més i que ho faci en català. I es tracta només de tenir paciència i prou, perquè sobretot els hi costa al principi, no? No és una conversa clar, fluïda, van buscant la paraula, però m'ho vaig passar també. Ho recomano a tothom, tothom que no sàpiga què fer quan s'acabi la pandèmia, perquè ara no sé si això encara es deu fer, feu-vos voluntaris lingüístics, que és molt xulo.
I escolta, Maribel, a part de... No, digues, digues.
No, ja, llavors ja va néixer el meu primer net i ja hi ha full time.
O sigui, que ara et dediques a les criatures, de les teves criatures.
Sí, exacte, sí, perquè, esclar, tothom treballa, els meus fills treballen tots, i, bueno, abans de la pandèmia doncs els teníem cada dia a dinar, doncs anar-los a buscar al col·le, fer el dinar, acompanyar-los després... I pues ara aquest està malalt, vale, pues ja vinc a casa teva a quedar-me amb ell. O al revés, no té fibra, m'estimo més que te'l porto. Vale, pues un altre, no, pues te'l porto. O aquesta tarda tinc una reunió, no sé què fer amb els nens, a casa meva, no? I a més a casa meva, que el meu home de cognom es diu Cabero, i en diem a Can Cabero, i tot ho fem a Can Cabero. Ara ja tinc ganes una altra vegada, no? Pues és el cumple dels meus fills, ho celebrem a Can Cabero. Nadal, dinem tots a Can Cabero, la nit de Cap d'Any la fem tots a Can Cabero, i a mi m'encanta perquè tinc una sort de tenir fills. Quan els tens petits la criança és difícil, eh? I a vegades dic, ostres, com hem passat tants anys de la nostra vida sense dormir amb tres fills, perquè els meus fills no dormien. Però quan els tens grans és la recompensa, i llavors els meus nets
són el premi.
Són el premi. Sí. I la veritat és que, bueno, i ara, bueno, a dinar no venen, a més ara aquest està confinat. Tenim un que em sembla que ja se li acaba el confinament, perquè en la seva classe hi havia algun afectat. Pues s'ha hagut de quedar 10 dies a
casa. Vaja, que estàs fent de superàvia, no?
Estic fent de superat, abans de la pandèmia sí, i ara estic fent el que puc.
Escolta, Maribel, doncs, que se'ns acaba el temps, se'ns acaba el temps. Igual que tots els anys que hem repassat, que són una bona colla, el temps també passa volant, eh? A la ràdio ja ho saps. I per acabarem amb un tema musical que tu has triat, ens has demanat La Puerta Violeta de Rosalén.
Sí.
Per quin motiu t'agrada aquest tema?
Home, a veure, jo sempre he estat feminista, eh? Ja en els anys 70 ja portava una enganxina a Los Tejanos que posava Yo soy solo mía. Però, desgraciadament, estem al 2021 i encara hi ha gent que mor, dones, que moren a mans dels seus companys i feminicidis, i no ho entenc, que no puguem acabar amb això. Llavors, la Rosalén, primer, que canta molt bé, m'agrada molt com canta, té unes cançons molt boniques, i aquesta cançó en concret em fa pensar que encara avui en dia, després de tants anys, i pensem-hi tots, homes i dones, encara hem de reivindicar aquesta igualtat, i igualtat d'oportunitats, igualtat en el sou, però sobretot que no ens matin, perquè ara fa 4 dies encara sortien notícies de gent que ha mort.
Sí, i avui.
I avui, eh? I per això he triat aquesta cançó que m'agrada molt.
Doncs la compartirem amb la nostra audiència, Maribel Cayuelas. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i recordar vells temps.
Molt bé, i petonets a tothom. Que
igualment.
I saluda...
Clar, segurament, i tant. Pots saludar també el senyor del sofà de casa teva?
Molt bé, el senyor del sofà de casa meva senyor... també t'està fent gran, com jo.
Maribel, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, Carme, he estat molt contenta. Petons a tots els oients.
Igualment. Adéu. Bona tarda,
adéu.
Les manos agrietades, mil arrugues en la piel. Les fantasmes hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Ay, que dibujé.